Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dilluns 16 de gener, l'Escala ho té tot a punt per si es compleixen les previsions de temps per les properes hores, on s'espera vent, molta fred i també possibilitat de nevades. Això ho dèiem dilluns i puntualitzàvem aquesta notícia afegint que els serveis municipals estaven preparats per un episodi d'aquest tipus. Escoltàvem el comentari que en feia al respecte l'alcalde Víctor Puga.
Bé, ens han comunicat que s'ha activat el pla d'alerta Neucat. Puntualment ens van donar informació, ho han fet durant aquesta última setmana degut a les condicions climatològiques, i sembla que aquesta tarda hi ha la possibilitat que qualsevol quota hi caigui precipitació en forma de neu, i per tant hem d'estar alerta per possibles conseqüències d'aquesta possible nevada que aquesta tarda ens podríem trobar aquí a l'Escala. En qualsevol cas, l'Escala té experiència. El 2010 va ser un episodi molt dur pel que fa a una nevada important, i l'Escala va estar a l'alçada. Vam poder activar també un pla d'emergències a nivell local i, per tant, no va haver-hi cap problema. I, en tot cas, ara, si es produís algun episodi de neu i tot això provoqués algun tipus d'inconvenient a la via pública, tot això ho tenim resolt. Tenim un generador per possibles afectacions al consum elèctric, a la línia elèctrica. Per tant, no hi havia cap més problema i, per tant, absoluta tranquil·litat pel que fa a aquesta alerta, que, en tot cas, la Generalitat l'activa perquè entén que hi ha aquest risc i val més preveure que curar a posteriori. Per tant, tot això ho tenim controlat.
El mateix dilluns comentàvem com el Museu d'Empúries ha obert un espai a la creació contemporània amb una exposició de l'artista empordanès Guillem Roques. La seducció de Venus és una mirada retrospectiva a l'obra d'un autor captivat per la llum empordanesa, per la figura omnipresent del massís del Montgrí, arquitectura clàssica empuritana. Escoltem a Joaquim Tremoleda, arqueòleg d'Empúries i comissari de l'exposició, i escoltem Guillem Roques, l'autor d'aquesta exposició, La seducció de Venus.
El motiu és obvi, és l'obra d'en Guillem. L'ocasió és, com hem dit abans, perquè ens van conèixer ara ja fa uns anys,
sí.
Precisament al marc d'una mostra que es va fer en el Triumvirat Mediterrani i l'Escala, i a partir d'aquí hem anat tenint relació, ens hem anat veient, ens hem anat coneguent una mica l'obra, i hi havia un objectiu també que era molt clar. Aquesta sala que ara hem obert amb la seva exposició era també un anhel, unes ganes de poder exposar artistes del lloc, i s'estaven vinculats temàticament i estèticament amb el tema d'Empúries molt bé. I en aquest cas en Guillem complia totes les condicions. És un artista de l'espai local, del Montgrí, té una temàtica bàsicament basada en tema emburità, i a més estàvem tots d'acord amb fer servir aquesta sala per exposar això. Per tant, donar veu en aquest art proper i aquest diàleg amb el territori que, com deia abans, a vegades Empúries li ha faltat, i jo penso que és una línia molt bona per començar i encetar des d'aquí.
Tenia la sort de... Ja us he dit, l'en Quim, que com m'ho va dir, vaig quedar brat. Vaig tenir la sort que vaig trobar un home molt intel·ligent i, a més, molt humà, no? Perquè no és bufat. Perquè jo m'havia trobat amb gent intel·ligent i només eren intel·ligents, i aleshores tenien l'ego dolent molt gros, no? Com la plaça de Palafrugell. I aquests no em deixaven entrar en territori, no? I doncs ara que he lograt poder estar a dintre del meu sagrari, podríem dir, no, home, sagrari catòlic, no, el meu sagrari més de l'est, no, podríem dir. El meu sagrari, en fi, xinès o japonès o d'allà, de l'Himalaia, no? Doncs estic orgullós de la traducció d'aquests sentiments que s'han traduït en pintures, i ara els tenim aquí, i me fa goig que tot aquest personal, tota aquesta bona gent que han vingut aquí, doncs ho puguin apreciar. Integració, doncs, algun element romà i grec introduït dintre d'alguna figura geomètrica, I això, i algun tema de guerra antiga, però de guerres romanes, perquè a mi això sempre m'ha tingut, és un atractiu sense, a veure, sense mala fe, però que sempre he considerat, hosti, si et trobessis a dintre una guerra, no? I aleshores aquestes guerres d'abans, que eren molt més nobles que les d'ara, que necessitaves l'enemic molt a prop, doncs hi havia un pols important, considerable, per anar, diguem, a favor de la força física d'aquells homes.
Ha començat la temporada de calçots. A l'Escala, el restaurant El Molí ofereix calçotades amb el valor afegit que el producte és 100% ecològic i de proximitat, elaborat per productors d'Albons. El calçot empordanès té el distintiu que és més dolç per les característiques de la terra. Escoltem Jordi Jaques, xef del restaurant El Molí de l'Escala, i Enric Herrero, productor de calçots.
Bàsicament sempre apostant tant per l'embotit d'aquí de la zona com per els calçots ecològics de l'Empordà, acompanyat amb aquestes dues salses, amb el romesco tradicional i convencional i amb aquest romesco d'anxova, al qual nosaltres creiem que aquest calçot, amb aquest punt més dolcet, amb aquesta potència més de sabor, li dona un contragust molt interessant, tot i que sempre nosaltres, en els nostres clients, recomanem el primer calçot menjar-se'l sense salsa, per poder notar bé pròpiament el gust que té el calçot. I bàsicament el segon plat, el que seria en les calçotades més tradicionals, la parrillada de carn, nosaltres en aquest cas fiquem el nostre producte protagonista d'aquí del Grits, que és el xuletón, aquesta xuleta de vaca vella, i d'alguna manera també té cert paral·lelisme, sobretot en temporades i fins i tot en contingut, en les cidreries.
Aquesta aposta pel calçot del territori ha fet que en aquests anys hagi anat augmentant el número de productors de la zona que es dediquen a la producció de calçots empordanesos.
Nosaltres fa 2 anys que estem aquí. La finca ja fa agroecologia des de fa 14 anys, que és el parc agroecològic, i nosaltres no ens dediquem directament al calçot, fem horticultura, fem molta varietat de verdures, no? I un cultiu de temporada és el calçot, que comencem amb la seva plantació, la seva sembra de bulbs a finals d'agost fins a principis d'octubre, com a molt tardar, i és quan en comencem a collir a principis de desembre fins a finals de febrer, principis de març. El calçot en aquesta zona surt bé, com tot tipus de cebes. Estem en una terra de cebes, no? Surt també perquè estem a prop de mar, perquè és una terra molt fèrtil i li dona aquesta textura que al final és molt suau, no? A part de la dolçor, no?
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 17 de gener. Aquest matí, dèiem dimarts, ha començat ara sí oficialment les obres de la segona fase del front marítim de l'Escala, la que va des de la punta fins al port d'en Perris. Des de l'Ajuntament s'aclaria que tots els informes pel seu inici eren favorables i que només faltava una signatura quan l'empresa encarregada de tirar-les endavant va començar-hi a treballar la setmana passada. Així ho explicava Víctor Puga, alcalde de l'Escala, en roda de premsa el mateix en dimarts al matí.
L'Ajuntament va ser molt i molt curós amb l'execució d'aquestes obres, amb la primera intervenció. Quan vam veure doncs, que el permís que comptàvem que arribava aquell mateix dimecres no acabava d'arribar, vam aturar, vam treballar una hora a les màquines fent un percentatge doncs, pràcticament anecdòtic del que és l'obra, i per tant jo crec que hem actuat amb tota diligència, amb tota celeritat, i entenc que no hi ha d'haver cap mena de sanció per part de Costes. És un procés, una tramitació llarga, que comença a l'estiu pràcticament, i que al novembre teníem la previsió de que estigués doncs, ja tota la tramitació feta i per tant l'autorització. Hi ha hagut unes al·legacions que això ha fet retrasar un parell de mesos l'autorització definitiva de la Generalitat. Teníem constància telefònica, verbal, de que no hi havia cap mena de problema i per tant tot es va organitzar per la setmana passada començar les obres. Hi ha una confusió amb l'empresa, ha fet que, doncs, que es comencés dimecres en comptes de divendres, que és quan va arribar l'autorització definitiva via telemàtica, però en qualsevol cas és un tema anecdòtic. El que ens interessa és que han començat les obres amb autorització, tal com doncs, preveiem i sabíem, doncs, perquè ens ho havia confirmat la Generalitat des de feia ja setmanes. És una qüestió d'oportunitat política, entenem. Per nosaltres, i jo crec que pel sector, per l'escala, és imprescindible fer aquesta actuació que dona continuïtat a la primera fase. Per tant, no ens plantegem, òbviament, en cap moment ens hem plantejat aturar aquestes obres i per nosaltres és una prioritat, és un projecte estratègic. I la plataforma ha presentat unes al·legacions que la Generalitat ha desestimat en la seva en gran mesura, sobretot perquè el que demanaven justament era la paralització de les obres, que no s'executés el projecte. La Generalitat dona la raó a l'Ajuntament en aquest cas i, per tant, autoritza unes obres que considerem que són importants i que tenen l'aval de costes de l'Estat i de costes de la Generalitat. Aquí el que es pretén és donar protagonisme a les persones, per tant, recuperar aquest espai per a les persones en detriment dels vehicles i d'elements com contenidors en superfície que malmetien l'imatge de l'escala i tenien un ús doncs, poc útil per lo que era l'espai, per lo que era l'entitat d'aquest mirador, d'aquesta plaça mirador que es convertirà a la punta i de tot el Port d'en Perris, que és un espai magnífic i que ara doncs, amb un paviment únic, amb una reforma a l'allumenat, a la xarxa de serveis, doncs, tot això agafa una dimensió molt important a nivell de projecció, a nivell de sociabilització d'aquest espai i també, òbviament, té un retorn econòmic i turístic important pel municipi.
L'agrupació sardanista Avi Xaixo estrena amb èxit el cicle La Llongada, amb un ple de públic, amb satisfacció pel menú servit i amb molta participació a l'hora de cantar. D'altra banda, són obertes ja per a les inscripcions per a la segona sessió, que es farà el dia 18 de febrer. Ens ho explicava Jordi Gallegos, president de l'agrupació sardanista Avi Xaixo.
Que, de fet, era això, que volíem recuperar aquest ambient de taverna cantant, però no només es va cantar. També hi van haver acudits, van haver molts riures, molta compenetració entre els arrels escalenques i també la gent, perquè moltes que se les sabien acompanyaven i cantaven de forma desenfadada, que és el que jo, com jo vaig demanar al principi, que vaig fer una mica de parlament, vaig dirigir doncs, a tota la concurrència, els assistents, doncs, quatre paraules, i els hi vaig demanar que, sobretot, que les manies les deixessin fora, perquè el cant de taverna és això, cantar desenfadat, passar-ho bé, xalar, i tot doncs, a l'entorn del que dèiem, la taula, el porró de vi, en aquest cas les copes de vi, i doncs, cantar d'aquesta manera doncs, desenfadada i que va animar molt i molt l'ambient. Per tant, des de l'agrupació, un balanç molt positiu.
El dia 12 es va tancar l'exposició per visitar el Pessebre del Cert. Les xifres no poden ser més positives. S'ha doblat el número de visitants respecte a anys anteriors, sobretot gràcies al canvi d'ubicació. Quim Teixidor, un dels impulsors del Pessebre.
Doncs ha anat molt bé. La valoració que en fem és molt positiva. Sobretot el canvi d'ubicació de l'exposició del local al carrer del Port ha anat molt i molt bé perquè ha incrementat molt les visites, tothom hi tenia accés, amb rampa, cadires de roda, el que fos, i això ha fet que aproximadament hàgim fregat les 3.000 visites. En 3 setmanes considerem que està molt bé. 3.000 visites no els havíem tingut mai. Comptant, això sí, que amb aquestes 3.000, uns 400 alumnes de les dues escoles, tant de l'Escolapi com de l'Escola Empúries. Els altres anys estàvem 1.500, 1.600 visites. L'exposició del Pessebre es feia al Cert i bueno, l'accés també era una mica, limitava una mica segons quines persones. Aquí el ser tan cèntric, en el casc antic, doncs les persones que passaven per allà ja s'ho trobaven, com aquest que diu, tothom entrava. I moltes persones repetien també. Entrada és lliure, però es fa una recollida de diners totalment voluntària per col·laborar amb alguna entitat normalment del poble, o a vegades com es va fer el primer any per la Marató de TV3, altres vegades per l'Associació Catalunya contra el Càncer. Aquest any ha estat per ajudar l'associació Un Petit Pas Escalenca, que treballa en projectes d'educació d'infants a l'Àfrica, a països com Senegal, Togo, Ruanda. A hores d'ara no sé quina recaptació hi ha hagut, quan se sàpigui ja es dirà, i suposo que la donació en aquesta entitat també es durà a fer amb algun acte públic.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 18 de gener. L'Ajuntament de l'Escala torna a posar en marxa la Brigada Social. En les properes setmanes i durant la resta de l'any s'aniran contractant persones actualment a l'atur perquè donin suport a la Brigada Municipal d'Obres. En parlava l'alcalde Víctor Puga.
Hem destinat més diners, és fruit d'un pacte amb Esquerra Republicana. De fet, la Brigada Social la tenim activa aquests darrers anys. Des del principi, la Generalitat, diria que fins al 2010 o 2011, la Generalitat ens pagava una part i va deixar-ho de fer per qüestions que imagino pressupostàries. L'Ajuntament ho ha seguit fent i ha seguit contractant persones temporalment per fer actuacions a la via pública, principalment per ajudar la Brigada. I aquest any hi hem posat més recursos i, per tant, a partir d'aquest primer trimestre posarem en marxa aquestes brigades socials amb contractació de persones que estan a l'atur, de llarga aturada, prioritzarem. En tot cas, ens poden ajudar en la via pública a fer diferents actuacions. Jo crec que en aquesta línia els diaris van informant i que sabem que es treballa des de fa un temps, potser de passar de 4 a 5 o 6 el mandat i que l'elecció dels regidors o l'alcalde pugui ser d'una manera més directa, i a partir de vegades se n'ha parlat d'una segona volta. Per tant, tot això segurament que ajuda a la governabilitat, ajuda a la transparència i fa que la gent pugui creure una mica més en el sistema. Si tu saps que el teu vot directament va a una determinada persona, jo crec que tot això pot ajudar i pot incrementar d'alguna manera també la participació. Jo crec que són bones mesures, la línia que es parla, veurem quina concreció tenen. Suposo que no deu ser gens fàcil acabar de fer una modificació d'aquesta entitat, però en qualsevol cas que hi hagi un augment, que passem de 4 a 5 o 6 anys de les legislatures i que l'elecció pugui ser de manera més transparent, més directa, dels nostres representants polítics, jo ho trobo positiu. Se li ha de poder donar una mica de temps perquè la gent se la faci seva. Tots els canvis d'entrada sorprenen, però jo estic convençut que aquesta plaça nova, quan les copes d'aquests arbres floreixin ara de la primavera, quan posem aquestes jardineres i aquests bancs, quedarà un espai magnífic. I, per tant, estem molt contents del resultat, però, insisteixo, jo crec que les valoracions s'han de fer amb certa perspectiva i estem tot just acabant els últims detalls.
L'associació Creixem ha obert la tercera temporada dels tallers de sensibilització musical. Se'n fa una sessió al mes, a la sala d'assaig de la Sala Polivalent. Són obertes a nens i nenes de 0 a 6 anys. Verònica Caselles n'és la monitora.
Fem dues sessions. Aquest any ho hem canviat. L'any passat n'hi havia 3, aquest any en fem dues. Una d'etapa nadons, de P0, P1, P2, i una d'antil, P3, P4 i P5. A l'etapa nadons venen amb pares, i l'etapa infantil venen ells sols. Una sessió com amb l'altra, treballem els mateixos paràmetres. És a dir, tot el que podem treballar amb la música, que és cançó, instrument, moviment, relaxació, ritme, pulsació, tot això ho treballem. El que passa és que tot gira sobre un factor sorpresa. Tot surt d'un carro, tot surten amb bosses, tot és molt màgic. Amb etapa nadons molt més que amb infantil, perquè amb infantil el que treballem més potser és el moviment, l'expressió, el ritme, la imaginació. Són obertes, i llavors és un cop al mes, i Creixem ho publica, hi ha un telèfon, llavors ells, hi ha un grup de WhatsApp també, ells envien els que volen venir, i no és necessari que vinguis a totes les sessions, pots venir a una sessió, pots venir a totes. Normalment els nens gairebé són els mateixos sempre a totes les sessions, però no perquè no hagis vingut no pots venir a cap. No passa res, pots venir a les que vulguis.
A més de ser el propietari de la botiga d'instruments musicals Sona Bé Músic, l'escalenc David Abolí és també un luthier de prestigi. Des de fa uns anys es dedica a la construcció de guitarres amb la marca pròpia Aura Custom Guitars. Amb la marca pròpia Aura Custom Guitars. Escoltem el guitarrista Joan Cardoner valorant les guitarres de David Abolí i escoltem el mateix Abolí parlant-ne.
El vaig conèixer per casualitat, perquè tenia un problema amb una guitarra que no sabia com arreglar. I a partir d'aquí, pues, em va dir, diu, mira, jo faig guitarres, i cony de puta mare, doncs va, deixem-vos a provar. Vaig quedar mort, perquè jo sempre he estat amb guitarres americanes, no sé què, gastant uns diners bestials, i aquí, pues, els tenim al costat de casa, i tenim un tio que és un dels millors luthiers que... És que si no, jo és que no hi treballaria, o sigui... jo no hi treballaria, per tant, a mi m'agrada molt aquest tio com fa les guitarres. Són especials. Pesen el que han de pesar, tenen una força increïble, A mi m'és molt més fàcil expressar-me amb elles. M'és molt més fàcil. A pesar de que aquell em diu, què vols? Jo dic, tu mateix, fes el que vulguis. I bueno, llavors anem ajustant cosetes i canviem quatre potenciòmetres i quatre tonteries. És que els que fem metal són molt mica delicats, també, saps? Jo evidentment, trec aquestes guitarres en directe, sempre. A més, fem alguna de publicitat per les xarxes, perquè la gent conegui que a l'Alt Empordà hi ha un tio que es diu David, una empresa que es diu Aura Custom Guitars, que sap fer guitarres a nivell internacional, molt potentes.
Pensa que són músics que jo podia escoltar quan jo tenia 15 o 16 anys. Per tant, que ara jo hagi entrat en aquest món i ells portin les meves guitarres, per això és un orgull.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 19 de gener, una persona de Vic que va comprar a l'Escala és qui s'ha emportat el viatge a Nova York que l'Obet ha sortejat entre els clients de la campanya de Nadal. El dijous al matí es feia l'acte protocolari de l'entrega d'aquest viatge al comerç des d'on s'ha distribuït, que no és altre que el nou Empordà Bikes. Escoltem per aquest ordre Josep Palma, vicepresident de l'Obet, i Franz Kleiner, propietari de nou Empordà Bikes.
És una campanya que demostra que bueno, si bé des de l'associació és complicat allò portar gent a l'Escala, sí que estem molt capacitats per fidelitzar el client que tenim. I aquesta és una prova. Aquest és un viatge que ja fa molts anys que es fa. Podem satisfer el nostre soci amb un viatge i a un bon client allò com és el cas d'aquest any. Aleshores, hem de continuar amb aquest tipus de campanyes i així ho farem aquest any que entra. Tenim tres campanyes més aprovades. Una que serà el 19 de març, un sorteig que encara està per confirmar el regal, vull dir, encara ens ho hem d'acabar de confirmar, però els altres sí que us ho puc dir. El dia 23 d'abril farem l'iPhone un altre cop i el dia 4 de juny regalarem un viatge a Londres. Aleshores, amb això confiem allò de, bueno, de fidelitzar els clients que tenim en el nostre municipi, com és el cas del client d'en Franz Kleiner, que ha estat allò satisfet i content. Doncs això és el que busquem, allò que estiguin contents, allò, perquè bueno, oferim alguna cosa més, un valor afegit comprar l'Escala, que és això, que pot tocar doncs, un premi com aquest.
És un client de Vic, que té a casa segona residència aquí a l'Escala, i cada any es gasta diners en bicicletes. I aquest any la bicicleta li tenia que arribar a finals d'octubre, i la bicicleta no li va arribar. I li va arribar la setmana abans d'anar. I el tio estava una miqueta emprenyat perquè li havia arribat la bicicleta doncs un mes i mig tard. Llavors, esclar, el dia que li va tocar, doncs, estava prou content. I, evidentment, per nosaltres també, perquè també anem de viatge, llavors, coi, és un bon regal.
El curset de sardanes de l'agrupació sardanista Avi Xaixo arriba aquest any a l'edició número 45. Dissabte comença el grup d'adults. El curset infantil es farà esperar fins cap al mes d'abril. Jordi Gallegos, president de l'agrupació Avi Xaixo.
Com en les darreres edicions, amb la sessió d'adults, les persones interessades a partir de 15 anys en endavant, doncs, com sempre, en el gimnàs de l'Escola Empúries i de 3 a 4 doncs, farem totes aquestes sessions que no és necessari saber-ne. O sigui, qui vulgui començar de zero, pot. Qui sàpigui ballar una mica però no sàpigui acabar de fer els finals, enllaçar curts i llargs, també pot venir. Qui sàpigui enllaçar però no sàpigui comptar ni repartir, també pot venir. Per tant, el més important és, si hi ha ganes, si hi ha predisposició, doncs venir a participar en aquestes sessions, que són de forma gratuïta, no s'ha de fer inscripció, però sí, el que demanem és una mica de constància i saber doncs, que ha de venir gent per, diguem-ne, no ser trobar-nos dues o tres persones. Sabem que hi ha gent de l'Escala que hi està interessada, però també gent de fora, així com doncs, també estrangers que passen una bona part de l'any aquí a l'Escala, com a segona residència, també hi poden participar tranquil·lament, perquè a més d'ensenyar-los a ballar, també els ensenyem tot és el que és el món sardanista i el món de la cobla, amb els instruments, els compositors, i també fem una miqueta de cultura general, a més de, com que l'agrupació estem dins del programa de normalització lingüística del Consorci Català de la Llengua, doncs també els hi ensenyem una miqueta de català. Per tant, doncs és una feina ben rodona la d'ensenyar la nostra cultura i la nostra dansa. infantil ho hem d'acabar de lligar amb les monitores, probablement serà el mes d'abril, com ja s'ha fet les darreres edicions. El que hem de veure és si ho farem ben bé al principis d'abril, abans de que fem o que arribi Setmana Santa, o farem després, el que potser seria un xic just. Per tant, hem d'acabar de coordinar-ho amb les monitores i quan sigui el seu moment, doncs, en farem difusió.
El restaurant Grop de l'Escala crea una etapa solidària. Els diners que reculli els donarà a l'Associació Catalunya contra el Càncer. L'etapa se servirà fins a principis d'estiu. Carme Gutiérrez, propietària del Grop, i Núria Martí, de la secció local de l'Associació Catalunya contra el Càncer.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 20 de gener. Preestrena a l'Escala del documental La Víctor, una coproducció de Minoria Absoluta i TV3, centrada en la vida de l'escalenca Caterina Albert Víctor Català. El treball és una docuficció protagonitzada per l'actriu Míriam Iscla. La direcció d'aquesta docusèrie va a càrrec de Francesc Escribano. L'escoltem.
I sobretot de l'entusiasme que el personatge genera amb tot l'equip que hem fet possible aquest documental, que és una figura, una escriptora que també tots admirem moltíssim. I aleshores, de la voluntat d'acostar aquesta figura al públic majoritari d'una manera diferent a com habitualment es fa. I per això que deies de la docuficció, per això intentar explicar la vida i explicar qui era i explicar què va fer Caterina Albert Víctor Català d'una manera que no sigui l'habitual en els documentals que estem acostumats a veure. El punt de partida és una actriu que s'ha de posar a la pell de Caterina Albert, Víctor Català. I aleshores el que fa és un recorregut per l'Escala, per Barcelona, parlant amb diferents experts que li expliquen qui era i com era Víctor Català. I aleshores el que i el que és innovador en el format que veurem el dissabte aquí a l'Escala és que tenim a Míriam Iscla investigant a Víctor Català i després a Míriam Iscla transformada en Víctor Català durant tot el procés, i en el fons és com si escoltéssim en primera persona la Víctor contestant en certa manera doncs, a la gent que parla bé. No? Això ens ha passat a l'equip i jo crec que m'agradaria molt que passés també la gent que veiés el documental. Realment, te n'adones que el segle XX va ser un dels grans canvis que es van viure, va ser la lluita de les dones per intentar fer-se un lloc en una societat en la qual estaven clarament apartades, arraconades, no? I no es va aconseguir ni molt més la igualtat, com tampoc hi ha una igualtat ara, no? I, evidentment, en aquesta lluita, Caterina Albert Víctor Català és un far, és un referent claríssim. I, a més, és un referent que el tenim aquí. És un referent que, a més, té una veu literària d'una fortalesa extraordinària, no? La feina extraordinària de Míriam Iscla. Míriam Iscla, allò que dèiem, el repte de posar-se la pell de Víctor Català, ho acompleix amb escreix. És que és extraordinari el treball que fa, la veritat que dona a la figura de Víctor Català, i realment tu creus molt, la creus molt com a Víctor Català.
Esther Peñarrubia és la traductora al català del llibre Residu Zero a Casa, una obra de Bea Johnson. És una publicació on es donen consells a les famílies per fer la vida més senzilla i per generar la quantitat mínima de residus. Són accions senzilles i eficaces on només cal fer el primer pas. Esther Peñarrubia.
L'autora va canviar-se de casa i amb aquest impàs va haver d'estar un any en un apartament més petit, i al veure que no utilitzava moltes de les pertinences que tenia van acabar desfent-se d'un 80% d'aquestes pertinences inicials. Llavors van dir, no cal tenir tanta cosa, i perquè ara és això, tenim molt més temps de fer el que ens agrada. El llibre va de simplificar la vida, optant per un estil de vida que es diu Residu Zero, i que t'ajuda a tenir menys coses de les que fer-te en càrrec i llavors disposar de més temps per dedicar-te a el que realment importa, a gaudir de la família, dels teus hobbies i bueno, de les coses que no són materials, en realitat. Només que sortim al carrer amb un tupperware i una bossa del pa ja podem comprar coses sense generar cap tipus de residu extra i sobretot sempre amb una bossa reutilitzable per anar a comprar també i bueno, pots comprar granel de tot, absolutament tot. I si no, també...